Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín desmatí de Formentera.
Doncs ja passen 12 minuts de l'hora en punt. Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional i amb aquest motiu Divergent col·labora amb Ràdio Illa per abordar la realitat que viuen aquestes persones i les seves famílies. Avui saludam a Ivan Sánchez i Nadana Júlia Faria, són socis i pare i mare, respectivament, d'usuaris de Divergent. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
I també saludam en Jordi Santos Gros, que és soci i directiu de Divergent, a més de treballador de l'ONCE, com tots sabem. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
A veure, pel que fa als pares, no? Quina és la realitat que us trobeu amb els vostres infants en un espai quotidià, obligatori i a més de convivència i aprenentatge com és l'escola? I una escola com és la d'avui en dia, al segle XXI, a les Illes Balears, que almenys sobre el paper hauria de ser inclusiva. És així? És inclusiva?
Bueno, hola. Podríem dir, a veure, sí, no? És inclusiva, però sí que ens trobem amb reptes que bueno, estem a la lluita el dia a dia, no? Com per exemple pot ser
la falta de PTs, per exemple.
Això mateix.
És important en tu cas, clar.
El PT, sí. Recordem que és el tècnic de
l'auxiliar tècnic, sí, educatiu. Seria,
pedagogia, sí, terapèutica, no?
Això.
Sí, bueno, o l'auxiliar també, no? Que al final és el que està, perquè estan els PTs i després estan també els ATs.
Auxiliar tècnic educatiu.
Clar, sí. Que seria el que més falta també trobem naltros. L'any passat, per exemple, el meu fill no es va quedar sense auxiliar i al final ell, bueno, és autista i té un grau 3 de dependència. Ell necessita ajuda tota l'estona, bàsicament, per menjar, per vestir-se, per acompanyar-lo d'un espai a un altre.
Clar, i aquesta és l'ajuda que aporta
l'ATE,
no?
Clar, i aquest és el molt, molt, molt important, no? I, clar, el PT, vull dir, organitza, no?, què és el que han de fer els ATs. I, clar, l'AT al final és el que està allà el dia a dia i és molt important, en el cas del meu fill, poder tenir un AT tota l'estona que està a l'escola. I, clar, que el tingui unes horetes, pues, a lo millor fa ajuda, però ell necessita que estigui tot a les hores.
Quina és la realitat que té avui en dia el teu fill, per fer-nos una idea?
Sí, sí.
Això que són unes 30 hores a la setmana de classe,
clar,
aproximadament, no?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí, sí, fa horari complet ell, sí.
D'aquestes 30, quantes té una T?
Pues ara ell, bueno, és per dies. Té dies i té, els té... És que també això, no? Perquè parlem, ell necessita una persona que tingui aquesta persona i que sigui la persona que està amb ell, la persona de referència, no?
Sí.
No que cada dia potser canviï. Clar, si tens una persona dos dies a la setmana i una altra, els altres dies tens una altra, això també és...
Desorienta.
Clar, és un poc, sí, és un poc en quant a la disponibilidad que ya hay un poco.
La cuestión es que en el caso del hijo de ella no debería faltar en ningún momento. O sea, estamos hablando de un niño con unas necesidades de todas las horas y no puede ser que esté una hora sí, una hora no, o que esté... Es algo que no debería pasar.
Sí, o por ejemplo, que si hem d'anar a piscina y la T no está o no hi ha T aquel día, el meu fill no pot anar a piscina. Que es una cosa que, claro, li... el seu dret també, no? Poder anar com la resta dels seus companys, però ell necessita algú que entri a l'aigua amb ell. I si aquest AT no està, em criden a mi si puc anar, però clar, jo estic treballant. I si jo no puc anar, ell no pot anar a piscina. I s'ha de quedar. I clar, això és molt injust.
Sí, también que tenga que le falten horas mientras está ahí, también es igual de injusto. Que igual el niño... Le duele más lo de la piscina porque le gusta más, pero realmente no debería faltar ninguna horas, con esa necesidad no debería faltar nunca ninguna horas, porque, oye, para eso hay ATs y PTs en el paro, ¿sabes? O sea, que es que no... ¿Sabes? Es una cuestión que no debería... Hoy en día, en el año que estamos, en la época en la que estamos, que haya estas carencias, hoy en día, pues, no tiene ningún sentido, no debería pasar, es algo que no... Es totalmente injusto.
Jordi, ara deies que no, des de Divergent, com ho veieu, això?
Pues mira, portem ja bastant temps treballant amb els pares i el que estic veient que l'associació necessita també una mica d'apoyo del Consell perquè els escolti més, perquè els pares necessiten també recolzament tant psicològic, perquè les coses també se les porten a casa, no només estar en el col·legi. Llavors, necessiten apoyo del Consell a base de d'assessorament del que tenen de tindre ells de, per part d'atendre els seus nens, no? Tant al col·legi com, com per d'estar a casa, també. Ells tenen després com puc tractar el seu nen o que... Depèn de cada situació, clar.
Clar, jo entenc que això és un... Això que està descrivint en Jordi Ares és tot un desafiament, no?, pels pares i mares. En el vostre cas, tant Ivan com, com na dona Júlia, doncs tenen, tenen fills, na dona Júlia un boix de 4 anys, Ivan de 7 anys, els dos amb aquesta condició de l'aspecte autista, eh? I pel que fa a el que comenta en Jordi, no?, aquest assessorament, o com dir-vos, com orientar-vos davant d'aquesta realitat, que supos que us haurà caigut com un llamp del cel, no?, que no us l'esperàveu i us ha agafat per sorpresa. Com reaccionau a això i si notau que hi ha recursos per que us donin suport?
Yo creo que desde el punto de vista de asesoría sí está bien. El trabajo que hace Divergent es más que suficiente en cuanto a este tema de asesoría. Lo que sí es verdad que, como estamos hablando del colegio, que con más recursos se pueden hacer muchas más cosas. Pero sí es verdad que hoy en día si te tienes un caso así, te nace un hijo con estas condiciones y tal, la asociación Divergent, como APNEF, como sí te dan todo el material que necesitas desde el punto de vista... De cómo trabajarlo en tu casa desde la manera personal, yo sí considero que está. Yo creo que el problema va en el otro punto, ¿no? Como lo que hablábamos del caso del hijo de ella, ¿no? Por el tema de la piscina, ¿no? Yo creo que donde yo veo a faltar los recursos es ahí.
La escuela, ¿eh?
No solo la escuela, sino lo que son recursos necesarios, ¿no? Porque una asesoría, un psicólogo... que sabe de estos temas, te coge a tu padre, te coge a los padres, les explica, los padres lo captan, o sea, yo creo que, me refiero al trabajo que luego un padre tiene que hacer en casa, sí que yo considero que está suficientemente, te puedes asesorar bien si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Ahora, una vez tú estás perfectamente asesorado para lo que vas a hacer en casa, te encuentras con realidades fuera de casa...
Ya no dependen de tú.
Que ya no dependen de ti ni de lo que puedas hacer tú. Ya dependen pues del Gobierno Balear o dependen de otras cosas que ya ahí es donde yo considero que está la clave de la cuestión.
Uh-huh. Sí, claro, que lo primero no es tan... l'escola tampoc, no és més enllà de l'escola.
No, nunca és l'escola.
Sí, clar, no. Perquè jo també, quan va entrar el meu nen, vaig a portar-se els informes, no?, i dius, pues, li fa falta, té un grau 3 de dependència, fa falta una T que estigui amb ell acompanyant-lo. Es demana i porten algú... No, això ens ofereixen, algú que fa hores. Ja no, però això no és el que em fa falta a mi. Tornem, idò. No, jo necessito això, necessito una persona que estigui complet, temps complet, perquè ho diu aquí l'informe, és el que ell necessita. I és el seu dret tenir-ho.
Claro.
Bueno, ara oferim això. Clar, és el que a ells li passa, no? A l'escola. L'escola tampoc no...
Claro, nunca es la escuela. La escuela todo lo contrario. Para la escuela es complicado.
Sí, sí.
O sea, la escuela, imagínate, en una clase donde te coincidan dos niños con esta circunstancia, por ejemplo, en la clase del mío, son dos niños, ¿no? Entonces, la escuela, ¿qué más quisiera la escuela que tener los recursos necesarios? Porque es una preocupación para ellos después también. O sea, no les permite ni siquiera también hacer el trabajo que tienen que hacer normal y corriente a diario, porque les repercute estas situaciones. Las escuelas, créeme, que todas quisieran tener todo completo para estar mejor y todas hacen el trabajo de pedir, de rellenar los papeles y de hacerlo.
Notas el suport de l'escola, ¿eh?
Yo lo noto muchísimo, estoy muy agradecido y siempre lo he dicho que en estos temas la escuela se ha comportado siempre muchísimo y cuando ha habido pequeños problemas y pequeños fallos, en mi caso, nunca han sido de la escuela ni del personal de la escuela, nunca. Siempre ha sido de más allá de la escuela.
Els recursos de la Conselleria Balear d'Educació que destina cap aquí.
Sí, per la meva part, que és una altra escola, també en altres... l'escola sí, sempre intentant, no? Si veu, per exemple, quan a lo millor hi ha menys falta, menys suport,
sí
que, bueno, pues, més reunions, parlem, perquè clar, si no hi ha una persona a lo millor que li pugui donar suport, que va passar l'any passat, que vas quedar sense cap AT.
Això va arribar a passar l'any passat.
Va passar l'any passat, sí. Van ser com 3 mesos que no va tenir cap persona i, bueno, de fet, no m'ho van dir i jo em vaig donar compte, perquè arribava a casa el meu nen i començava a fer coses que dic... A lo millor, jo què sé, per exemple, arriba, tirava totes les joguines al terra, i jo dic, ui, això, perquè aquí està passant alguna cosa, no? I quan vaig anar a preguntar, em van dir, bueno, així és que no... Fa un temps que no s'ha quedat sense cap AT. i jo ho veia, perquè clar, òbviament, una tutora no pot tenir un control de 20 alumnes, a lo millor, no sé, 16, 15 alumnes, i el meu nen, que necessita una persona solament per ell, és impossible. Li has de canviar el penyal, t'has d'anar, has de donar-li aquest suport que una sola persona no pot, òbviament. I clar, al final, diguem, el cuidaven, però no...
Sí, no hacían el trabajo, no podían hacer el trabajo que realmente tienen que hacer, porque no tienen los recursos para hacerlo.
Claro.
Què diu la Conselleria de l'Educació d'aquesta qüestió? No sé si vosaltres com a pares o com a divergent, Jordi, heu instat a la Conselleria a intentar posar remei a aquestes coses.
Home, suposo que hauran anat a fer remei perquè es vagi bé als usuaris, perquè els nens tinguin una millora en el seu sistema educatiu. El que passa és que es quedi també els nens sense tutor per cuidar-los a l'escola i això em sembla molt, molt greu perquè és una cosa d'un sistema educatiu que té tota la vida aquests nens que estan allà a l'escola, saps?
Yo lo que tengo entendido es que realmente el trabajo de reclamar se hace y se hace además mucho. Y lo podemos ver en el caso de... La última vez que estuve aquí sobre estos temas, hace un año, ahora mismo, hablamos sobre lo de la psiquiatra, ¿vale? Que hay una psiquiatra para toda Ibiza Formentera, ¿vale? Una psiquiatra para todos los casos que hay en toda Ibiza y Formentera. Que ya te comenté la otra vez, que cancelaba muchas cuando venía aquí.
A la salud pública, ¿eh?
A la salud pública. Entonces, yo sé, y lo sé, porque la presión que están haciendo tanto en Ibiza, Formentera, porque, escucha, hay casos muy complicados dentro del área de salud mental en Baleares, ¿sabes? Hay casos muy, muy complicados. Y aún así, llevamos años y años, mi hijo tiene 7 años. Hace 7 años que yo sé que sigue habiendo solo una psiquiatra para Ibiza y Formentera, y yo sé que se hacen todos los papeleos que se tienen que hacer para que esto no sea así. Y, bueno, lo que sé es que, aun haciendo todos los papeles y rellenando todo y reclamando todo, seguimos estando en las mismas, un montón de años después.
Com ressona, en el vostre cas, d'Anna Júlia, la relació amb l'Hospital de Formentera, amb la salut pública de les Illes Balears?
Pues també complicada, sí. De fet, clar, ell van diagnosticar els quasi 3 anys i hem tingut una cita i mitja amb la psiquiatra per intentar que em doni una cita més de 6 mesos darrere, no hi ha forma. I clar, per exemple, bueno, ens va donar un possible tractament, bueno, no tractament, bueno, sí, com perquè ell estigui més relaxat. I clar, vull donar-li una resposta de com ens ha anat, com no hi ha forma de treure cita. Em va dir que em cridaria ella, i aquí sí que esperant després de com més de 6 mesos, encara estem esperant que em cridi. És una cosa, clar, i jo no sé si és amb ella, clar, vaig al pediatre, però això és una cosa que he de parlar amb ella.
Mig any per aconseguir una cita.
Sí, i estem encara, i seguim sumant.
Y sí, y así es, y imagínate todos los casos que hay en Ibiza, que es una isla mucho más grande, estamos hablando de casos muy, muy complicados también. O sea, yo entiendo que no es culpa de la doctora, ¿sabes? Mm. Ahora, también yo sí que llegué a un punto de pensar, oye, pero y tantos años, yo en algún momento pensé, bueno, si yo fuera la doctora, hubiera llegado a un punto que me hubiera plantado. O sea, que me hubiera plantado, ¿sabes? Hubiera dicho, es que no, o sea, hasta aquí llego, ¿sabes? No puedo hacer mi trabajo bien. O sea, al fin y al cabo, te digo una cosa, el marrón se lo está comiendo ella, porque los padres no van con buena cara allí, ¿sabes? Porque cuando tú necesitas una cita de tu hijo para algo importante y te tardan 6 meses en dártela, y a veces después de los 6 meses te la cancelan, te la dan 2 semanas después, cuando tú vas allí, evidentemente no vas sonriendo a la cita, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que en ese punto también, yo creo, y me sabe mal decirlo, pero yo creo que también los propios médicos tienen que hacer un poco de presión a sus jefes, ¿no? O sea, yo sé que desde fuera, padres, tal, se rellenan papeles, se rellenan tal, pero no sé, quizás, que no lo sé, pero quizás los médicos no rellenan esos papeles también o no hacen la misma presión que hacen los padres. Porque son, o sea, yo, por ejemplo, en el caso mío llevo 7 años viendo la situación y no ha cambiado absolutamente nada en 7 años, ¿no? Bueno, sí ha cambiado, cada vez tiene más casos, esta doctora cada vez tiene más casos, cada vez tiene más niños y cada vez tiene menos tiempo para dedicarle a los niños que tiene, porque los casos crecen y el personal no crece.
Hem parlat de la resposta del centre educatiu, la resposta en aquest cas del centre de salut de referència nostra, que és l'Hospital de Formentera, amb el seu centre de salut i els seus especialistes, o la seva especialista, com és la psiquiatra. Altres àmbits, oci, divertiment, no sé, el tema de l'esport, per exemple, els clubs esportius de Formentera, sabem que fa un cert temps que estan posant-se les piles a l'hora d'atendre les diverses realitats que hi ha a Formentera. És així?
Sí, yo en casos que conozco y que he podido ver, sí, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo que son las asociaciones, todas las iniciativas, incluso privadas y tal, sí intentan estar a la altura sin ninguna duda. Y hay casos aquí de ahora de deportes donde sí están. Puedes llevar a tu hijo. Ahora hay unas jornadas, ahora pueden hacer judo, pueden hacer muchas cosas que desde lo privado sí se está haciendo y sí se está intentando hacer de la mejor manera. Yo sí lo veo, sí.
En el cas dels vostres fills, ¿farà una activitat també, més enllà de l'escola? O...
Sí, el mío, por ejemplo, ahora está haciendo música como actividad extraescolar, musicología, lo hacen aquí. También, por ejemplo, ¿ves? Esto es algo muy interesante. Se ha habilitado este año, por primera vez, lo han hecho este año. Divergent fueron los que se pusieron las pilas para conseguir esto y mi hijo está haciendo esto también, está haciendo rugby también, hace rugby con muchos niños así, que lo hace con Belén y que está Balearia detrás apoyando este caso, esta actividad deportiva. Y yo sé, porque mi hijo, por ejemplo, no está haciendo judo ni está haciendo atletismo, pero sé que en los dos deportes, en Formentera, puede un niño con autismo o con cualquier tipo de practicar estos deportes aquí en Formentera. Entonces, yo creo que ahí vamos bien. Es lo comentábamos antes de entrar. Nosotros creemos que la sociedad sí está avanzando en este tema y lo que se está quedando atrás es la parte de la política y de la gestión. Pero sí, la sociedad, yo sí veo que tiene un interés mucho mayor, ¿no? de integración, ¿sabes? Y de comprensión, ¿sabes?
Tot i que veiem que hi ha alguna excepció, bueno, amb aquests recursos que dius que s'estan posant a l'escola de música per fer classes també amb persones amb diversitat funcional,
claro.
Doncs allà està també els mestres, els docents de l'escola de música.
Correcto.
Sí, i amb aquesta col·laboració amb Divergent. Pel que fa a l'esport o activitats extraescolars, en el teu cas, d'Anna Júlia?
Sí, nosaltres, bueno, en el cas del meu fill, a ell el que li interessa, el que veig que li agrada, és l'aigua, la piscina.
Ah?
Sí, però ell no hem pogut fer... Vull dir, anar a classes amb la resta del grup no podria. Però sí que tenim l'opció, i que la podem gaudir, d'anar a classes lliure, anar amb ell nosaltres. I així almenys ho pot disfrutar, vull dir que és...
Sí, bueno, pues mira, desde la piscina sí hacen el esfuerzo para decir, oye, pues no tenemos los recursos, pero tú puedes venir, meterte en el agua con él y tal. Es lo que decimos, la sociedad sí está mucho más concienciada y, bueno, va un poco más poco a poco, pues la otra parte.
Això que deia l'en Ivan, al respecte d'aquestes sessions de musicoteràpia a l'Escola de Música, no? Vam xerrar això a mitjans d'octubre, ja ho recordareu, amb la professora de música i especialista en musicoteràpia, Elena Serrano, I també amb la logopeda Cíntia Llaguet, que presentaran aquestes sessions innovadores a Formentera que s'han implantat aquest any a l'Escola Municipal de Música i Dansa amb la col·laboració de Divergent. I més enllà d'aquestes activitats ja arreglades, en el vostre dia a dia, no sé, quan aneu al parc, quan aneu a la platja, quan us trobeu amb altres famílies, no? Com és aquesta interacció amb la vostra realitat?
Sí, nosaltres ens trobem aquesta barrera social o actitudinal que... Clar, com deia també l'Ivan, a la platja, per exemple, també arribem a la platja, hi ha nens, ell té interès pels nens a prop, però no... Clar, té una altra forma de comunicar-se, no? La seva, i clar, no parla, no et diu, juguem, perquè no parla, principalment, però, clar, arriba el millor i t'agafa el cubo, t'agafa, o et segueix, s'apropa molt, no? No té com aquesta distància social, no? Que detenia amb la gent, i clar, els nens s'espanten, se'n van, les famílies també. Nosaltres ens sentim així, que també quan anem al parc, ell vol, el millor, apropar-se molt, i mirar-te, i fa sons, i la gent pues, se'n va, i clar, ell comença a plorar, no entenen. Agafen, no, ens anem, al parc. I ell el segueix darrere, fins al cotxe hem arribat, i jo, no, Lionel, vine, que se'n van a casa. I troba un altre, i com que es fixa, no?, amb un nen, i va darrere, no?, perquè és la seva manera de jugar, no?, m'apropo, i ja quan fa una connexió amb ells, i doncs ja comença a passar-li una pilota, però primer ha de fer aquesta connexió, no?, de m'apropo, a lo millor t'oloro, i et toco una miqueta, no?, i ja... després podem jugar. Però clar, ho intentem a lo millor explicar, però no, tinc por, no vull. I mamà, vámonos. I se'n van, no? I ell, ui, ja comença a plorar una altra volta, els acompanyem fins al cotxe, els diem adeu, i ell plorant, i de volta, buscar una altra, a veure qui perseguim ara. I és com, no?, un constant que ens trobem amb això, no?, que costa un poc, no?, l'arribar fins a un altre nen.
Sí, és important, para que quede claro el concepto, que creo que es súper importante que los padres sí que tengan en cuenta y que tengan ese lado de solidaridad y de entender un caso así. O sea, si tú eres un padre, estás con tus hijos en el parque y viene un niño que tiene estas reacciones y tu hijo reacciona con rechazo, la obligación de los padres es explicar, hacer sociología con el niño y explicarles para que no tengan ese rechazo, sino todo lo contrario, ¿no? Que eso es una obligación que tienen los padres y que no está nada mal y que es algo que hay que hacer y tenemos que instar a que todos los padres tengan esto.
¿Cómo fem això? ¿Cómo podem fer els pares que tenim fills, diguem-ne, neurotípics i que no coneixem aquesta realitat neurodivergent?
Però jo, per exemple, m'he sentit que no tinc el recolzament del pare, no? Per exemple, passa una situació d'aquestes, no? Veig que el nen potser està incòmode perquè és normal, potser, no?
Sí.
És petit, també. Jo m'apropo, jo per sempre vaig al costat seu, no és que el deixo i bueno, jo estic a lo meu, no? Yeah. Sempre vaig al costat d'ell, allà, no? Intentant la situació, no? Explicar un poc, ser la seva veu una mica també, no? Així que jo m'apropo i li explic també al nen, no? No, mira, és que ell, bueno, el que t'he dit, no? Mm. Pues ho fa així, ho fa aixà, no? I després ja podeu començar a jugar, si tu vols. I a voltes no em trobo, també m'he trobat molta gent que sí, ah, doncs pues mira, i s'apropa també al seu fill, al pare, i li diu, mira, podeu fer així, a veure, passa-li això tu, no? A veure què fa ell. I al final ha aconseguit una relació i ha estat tranquil, content, una tarda al parc amb algun amiguet que ha fet. Però després em trobo el no recolzament d'alguns pares que ens trobem i jo li explico, no, mira, és que ell és autista, saps el que és? No, doncs pues tal, no, ell es comunica així, bla, 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 i els pares, ah, bueno, passen. En plan, oi? I clar, el nen diu, no, papà, tinc por, no m'agrada, perquè s'apropa molt, o crida, no? A lo millor fa un son molt, no m'agrada, ens anem. I el pare, a veure si ens anem. Clar, ens trobem així i dir...
Hay dos cosas que son claves para hacer este trabajo que se tiene que hacer. Uno es el interés y el esfuerzo propio de los padres de darse cuenta de este caso y apoyar estos casos, porque el niño al final es un niño, tiene, pase lo que le pase, tiene los sentimientos exactamente igual, y los padres de los niños neurotípicos tienen que hacer el esfuerzo por enseñarle a sus hijos que tienen que tener el corazón abierto e integrar a estos niños. Esta es una de las cosas. Y luego otra, que lo habíamos hablado antes fuera, que creo que es importante también, es que al igual que se hacen en los colegios charlas contra la droga, y van los policías a hacer charlas contra la droga, o van a hacer charlas de otro tipo, que también en los colegios tienen que hacerse este tipo de charlas, porque es una ayuda a nosotros. O sea, no, muchos niños que ella comenta que quizás han tenido este tipo de rechazo, quizás, aunque también la edad, es una edad un poco también temprana, ¿no? No, o sea, son cuatro años, claro. Pero me refiero, si a los niños ya sí de 8, 9, 10, 11, sí se le puede ir una persona al colegio, darle una charla y que los niños, pues esto que estamos diciendo aquí, que tienen que hacer el esfuerzo de integrar a estos chicos que son diferentes y explicar todo esto bien, igual que se explican lo de las drogas y tal, Pascual, sí. Esto es una cosa que tiene que incentivarse más y está muy bien.
Yo eso lo veo bien, porque eso... iniciativa tiene para el instituto y para los hijos que están ahí.
Correcto.
En el colegio lo verían de otra manera a la hora de socializar con los amigos que hay en el parque o en la escuela o yendo a jugar al fútbol o al tenis,
claro,
o
si,
a la
si
piscina
de la nada.
Porque claro, por eso se asustan los niños o se ríen. No, a mí me ha pasado toda la vida, que cuando he sido pequeño, mi discapacidad es desde nacimiento y yo lo que han comentado ellos pues lo he vivido yo de pequeño. Entonces lo que ha dicho Iván de hacer las charlas por el colegio lo veo muy bien, porque entonces los niños verían la información de otra manera, ¿sabes?
Com ho vivia aquell Jordi de 7, 8 anys quan notaves aquest rebuig o aquest espant?
Pues lo que han explicado ellos, sinceramente. Yo veía que había momentos que me han apartado, ¿sabes? De las situaciones. Este no. Y yo me quedaba, bueno, pues vale, menos mal que tenía algunos que me conocían de siempre, iba con ellos, pero aún siendo de mayor pasa, sigue siendo igual, ¿eh? Pero de otra manera diferente, porque uno ya es adulto y lo ve diferente a todo, ¿no? Pero es que esto de las charlas es idóneo para que vayan a los institutos o a los colegios a informar a los niños.
Claro, yo creo que el 90% de los niños ya, según qué edad, porque estamos hablando de una cosa, sí, un niño pequeño, claro, un niño, pero según qué edad, yo creo que el 90% o más de los niños a los que le expliquen esto bien explicado van a tener, les toca el corazoncito y van a tener ese tipo de... Pero si no se lo explicas de la nada y te aparece, nunca han tenido una explicación de este tipo, ni una situación cerca, ni a un familiar cerca, ni nada, y se ven en una situación así en el parque, hombre, si hubieran tenido alguna charla previa, alguna cosa previa, seguramente su reacción sería diferente.
I Alto, és una oportunitat per enriquir-nos amb el coneixement d'altres realitats, de la diversitat que ens envolta, en definitiva.
Sí.
La podem aprofitar o no?
Correcto, exacto.
No, pensa que a part lo de l'edat, no, que també diu, però inclús jo miro, no, a la seva classe. La seva tutora sí que s'ha preocupat d'explicar-li als claro, nens de la seva classe, no? Què és el Lionel, no? Però què és el seu, no, la seva el seu dia a dia, com és ell, què li fa falta. Ho ha explicat, en paraules, obviament, per nens petits. De fet, des de l'escoleta, ja l'últim any d'escoleta, ja ho veiem, no? I com canvia.
Claro.
I això que són superpetits, però ja ell diuen, a lo millor, clar, no són les paraules, però bueno, són nens petits, no? I, per exemple, arribem i diuen, no, l'altre dia vaig arribar a un parc i hi havia un nen de la classe de Lionel, i li diu, mira, és el Lionel, està que ve al parc, no? I li diu, mira, ja veuràs, papà, el Lionel és gros, però és un bebè, deia ell, no? Para, com que és un bebè. Sí, claro. Sí, ja veuràs, juras. Clar, perquè no parla...
Bueno, pues ese niño ja tenia una pequeña concienciación,
sí,
sobre el tema.
A la seva classe, manera, amb les seves paraules,
sí, sí,
no?
Bueno, però la tenia, claro, que és lo importante.
Sí, o, per exemple, el Lionel se cagó a la classe, em diuen les mestres, no? Tots, no, correu, el Lionel, hi ha que ajudar-lo, l'aixequem, és com un... Que, perquè l'han explicat el millor com que hi ha que cuidar-lo, bueno, és un inici, no? De com,
exacto.
Que hi ha que claro, un poc protegir-lo entre tots, l'aixequen, i tenen com... Però surt de la seva classe i potser els altres no li han explicat res.
No em digueu que això no és enriquidor, aquest exemple que...
Correcto,
sí, és preciós.
És una cosa bonita, claro, sí, i jo, sí, creo que, hombre, imagínate, tu eres el padre d'un niño neurotípico que actúa d'esta manera i te sientes orgullosísimo de tu hijo, és algo bonito. I bueno, és lo que estamos hablando. Imagínate, con una sola pequeña charla de la tutora, el cambio que pueden tener los niños, imagínate, el problema es lo que ella dice, ¿no? A esos niños, a los compañeros de ella se lo han explicado porque tienen el compañero ahí al lado. Pero quizás en otras clases donde no hay compañeros, no se ha explicado este tipo de cosas. Entonces, con más apoyo en este tipo de charlas y más tal, yo creo que sí que sería, desde el punto de vista social, mucho más acogedor y mucho más agradecido.
I això és el que intentem en aquestes xerrades que fem regularment a Ràdio Illa, apropar-vos a aquestes realitats per, com deia en Ivan, obrir-nos el cor i adonar-nos que és una oportunitat de creixement. Moltíssimes gràcies a en Ivan, a Nadana Júlia, a en Jordi i també a Divergent per fer aquesta tasca amb les famílies implicades, amb els usuaris i també per col·laborar amb Ràdio Illa i ajudar-nos a fer, doncs, aquests especials del dia 3 de desembre, el Dia Internacional de la Diversitat Funcional. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por siempre hacer el esfuerzo de dar voz a esto, que es muy importante.
Pues sí.
De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.